Bona tarda, senyores i senyors. Comencem, són les 3 i 7 minuts d'aquest divendres 21 de novembre del 2008. D'aquí dues hores escasses, la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, serà a l'aeroport del Prat. De fet, ve de visita d'obres a la terminal sud de l'aeroport i amb obra acabada, acompanyada pel conseller Joaquim Nadal, amb qui se les han tingudes més de dos i tres cops. Però vaja, avui em sembla que mostrarà com ha quedat tot a la societat civil, aquella que es va revolucionar sota el paraigües de l'IES per reclamar que Barcelona i Catalunya, per extensió, no tinguin un aeroport de tercera que no acabi sent purament un aeroport que alimenti el de Madrid, que sigui realment una eina de dinamització econòmica de la ciutat amb vols intercontinentals i un veritable nus de connexions. L'obra, acabada a temps aquesta vegada pel Ministeri, la inauguraran a mitjans de l'any vinent. I s'espera, de fet, que el nou aeroport, la nova terminal, sigui un bon revulsiu. Totes les esperances hi estan depositades. La ministra Magdalena Álvarez, Maleni, no trobarà aquesta vegada contestació popular ni les escridassades que va rebre el 12 de febrer, l'última vegada que va ser a Barcelona, que va ser quan es va posar en marxa, perquè de fet no s'ha inaugurat oficialment, l'AVE en la totalitat del seu recorregut Barcelona-Madrid. Rodalies en aquella època no anava ni en rodes. Tampoc és que la cosa hagi millorat especialment, i de fet encara estem pendent del traspàs, però vaja, se suposa que la tarda serà plàcida per la ministra. I és que l'efervescència reivindicativa sembla que no duri permanentment, i el bon funcionament de l'AVE també ha servit per amorteir-ho tot. Maleni, amb la foto de la T-Sud, demà tancarà la trobada econòmica de S'Agaró, una trobada amb tot l'esplendor. A l'oracle d'aquest divendres és un plaer comptar amb Lluís Permanyer entre nosaltres i el seu esplendor de la Barcelona burgesa, que acaba tot just d'aparèixer al mercat. Em sembla que la presentació és la setmana que ve, divendres que ve, editada per Angle Editorial. No sé si es mobilitzava més la burgesia que surt retratada del seu llibre que l'actual, o si hi havia qüestions semblants a aquesta de l'aeroport que mobilitzés la societat burgesa d'aquella època.
Bueno, era una altra època i un altre tipus de societat que no té res a veure amb la d'avui dia, però déu-n'hi-do el que es va mobilitzar la burgesia per colonitzar l'Eixample, que era tal vegada el solar més gran que hi havia en una ciutat de grans dimensions a Europa. I en pocs anys van fer una obra molt ben feta, tant és així que sota el signe del modernisme és la raó per la qual venen tants estrangers a visitar-nos, no?, i admirar el que es va fer llavors.
Lluís Permanyer, per qui no el conegui, que vaja, quants n'hi ha que no el coneguin, senyor Permanyer?
És igual.
És periodista, escriu a La Vanguardia des de fa més de 40 anys, és cèlebre cronista de la ciutat de Barcelona, on va néixer l'any 39, ha obtingut els Premis Luca de Tena, Ciutat de Barcelona, Pere IV d'Humor i Sàtira i Nacional de Periodisme, fa conferències, ha escrit el llibret de l'òpera Splint del compositor Xavier Benguerel, ha publicat una seixantena de llibres de gèneres ben diversos sobre poetes com Sagarra o Brossa i d'artistes com Miró, Tàpies o Dalí, però especialment sobre la ciutat de Barcelona. L'últim d'ells, vam tenir l'ocasió de parlar-la i presentar-lo aquí a l'Oracle, 1.000 testimonis sobre Barcelona. Avui ens porta l'esplendor de la Barcelona burgesa, publicat, com diem, per Angle Editorial, un fascinant repàs a través d'imatges i de text d'un període de gran brillantor social, cultural i artística. Es presenta, com apuntàvem, d'aquí una setmana, el dia 28, al matí, a l'hotel Casa Fuster, que també és un altre establiment amb molt d'esplendor, no?
És una obra gairebé mestra del Domènec i Montaner, que és magnífica i que va estar a punt de ser enderrocada l'any 63 per Enner, perquè hi volien fer allà el que ells deien la Torre Barcelona. Era molt dintre de les conseqüències nefastes del noucentisme, que va considerar que s'havia d'enderrocar tot el modernisme. Llavors jo recordo que aquella època vaig començar a treballar a Destino, i en aquella època Destino va fer una tímida campanya a favor del no enderrocament de la Casa Fuster, i la gent de Barcelona deien: esclar, Destino fa aquesta campanya perquè hi escriu a l'Espriu, metge, amb el pseudònim de Cianòfilo, i junt amb el seu germà, el poeta, viuen a la casa i per això fan aquesta campanya. No perquè fos una obra del Domènec i Montaner, això no es mencionava.
Amb això, em sembla que no hem canviat gaire, eh?
L'any 42 el Pla Destino demana que s'agafi una escarpa i un martell i es tregui tota la decoració de l'interior
del Palau de la Música,
de la Música,
no?
Eh?
Sí,
que deia,
expliqueu el llibre.
Aplicava la paraula barraca.
La casa de la quincalleria.
Exacte, Palau de la quincalleria catalana, i que quan el Domènec Montaner, que era molt bona persona, deia el Pla, diu, quan agafa un llapis està perdut, diu, perquè és d'un mal gust delirant. I un dia, estant allò a Destino, el Pla, conversant, em va dir, que li agrada el Gaudí, senyor Permanyer? Dic, home, sí, molt. Diu, i fins i tot la Sagrada Família? Dic, no és el que m'agradi més, però Déu-n'hi-do. Tiri, home, tiri, que no ho veu, que són uns immensos menuts de gallina. Aquest era l'ambient.
Aquest era l'ambient. No, o sigui, el llibre retrata una època anterior, no?
Aquesta que no, és aquesta, aquesta, el modernisme, mateix. El modernisme. No, no, no el Pla, això, quan m'ho deia, no, l'any 63, clar. Però és l'ambient del modernisme. Mm-hmm. En l'últim llibre de l'Òscar Tusquets diu que potser el moment més brillant que considera d'Occident és la Viena sota l'època del Secession. És la mateixa època de Barcelona, i com que el Secession és el nostre modernisme, perquè cal recordar que en aquest moviment cada país li va donar un nom específic, jo crec que en aquesta època a Barcelona tot el que es feia...
El Jungstyle.
Fos... Sí, això és Alemanya, o el Liberty a Itàlia, etc. I els snobs francesos ho deien en anglès, deien modern style, i els snobs anglesos ho deien en francès, art nouveau. Bé, tot el que feien era afinadíssim, acabat i d'un bon gust fantàstic. Un tallapapers, un cortinatge, una cambra de bany, no cal dir, doncs, la pintura, la poesia, tot era magnífic. Mm-hmm. I fins i tot els modernistes anaven disfressats de modernistes, una mica com ara, doncs, hi ha els punks i tot això, doncs en allà la joventut que anava als quatre gals anaven vestits de negre, amb pipa, cabells molt llargs, barbes també, un barret negre d'ala
ample
i anaven a contrapèl amb les opinions de la societat. Era una mica el terrible Rossinyol i el Casas que anava darrere d'ell, etc.
La gent bien d'aquella època són els que també hi ha aquí retratats, no?
Sí, 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 bueno, la burgesia i l'aristocràcia. Jo aquí dono la paraula burgesia amb el sentit ampli, perquè també inclou, evidentment, l'aristocràcia, perquè cal recordar que els primers que van creure en l'aventura de l'Eixample van ser els aristòcrates, i té mèrit, perquè molts d'ells van abandonar la casa amb història pairal a dintre de la ciutat entre muralles i van anar a fer-se la gran casa en l'Eixample, la qual cosa... Això va induir a la societat del seu temps, doncs, que era una bona aventura.
Mm-hmm. Saludem la resta de contertulians que compartien aquests minuts amb el senyor Lluís Permanyer. Andreu Mayaio, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Historiador, valores aquesta època de brillantor? Tu també qualificaries d'esplendor?
Perquè és una època fantàstica, perquè és una època optimista, no? L'optimisme s'acabarà el 1914. Mm-hmm. El 1914 i la Gran Guerra Europea, o Primera Guerra Mundial, és el que s'anirà a Norris, tot això, i el món aquest, doncs, també dibuixat per Stephen Zweig, no? És a dir, doncs, abans, doncs, del 14, que és un món, doncs, esplèndid, d'ordre, un món on que es pensaven de que demà seria diferent i millor, doncs tot això, doncs, es frustra, doncs, a l'any 14-18. No? Per tant, el títol jo crec que fa honor, doncs, amb aquesta societat i amb aquesta gent optimista, és a dir, que creien això, que era, tot era possible.
Mm-hmm. Jo quan vaig posar aquest títol el vaig posar amb una funció que també la vull explicar, que és que jo sabia que quan vaig fer el text i vaig proposar el llibre que aniria molt il·lustrat, hi ha més de 200 fotografies.
Sí.
I són fotografies que l'esplendor queda molt ben explicat, eh? Mm-hmm. Perquè tot fa goig, aquells cotxes, les modes, l'època de l'hipòdrom, passejant pel Passeig de Gràcia, els carruatges...
El Turó Parc, que quedava lluny,
sí,
molt
sí,
lluny,
sí, sí,
en canvi ara s'ha tocat a la ràdio. Borja Sitjà, bona tarda, com estàs?
Què tal, bona tarda, com estàs?
Quan repassàvem el llibre deies, caram, ostres, això sí que...
Bueno, és que jo em veig... Bueno, el meu pare va néixer amb un... Palauet, aquí a la Diagonal, que ja no existeix, davant del Círculo Ecuestre, o sigui que és bueno, una història que més o menys m'agrada molt mirar-ho tot això.
Era un Palauet del Sagnier, de planta i pis,
exactament.
Sí, sí, el tinc molt present, una casa magnífica.
Allà, sí, sí. I llavors, doncs, és una Barcelona que a mi, és el que deia,
Andreu.
Ell no, l'Andreu, perquè és, era un moment que potser n'hi havia menys preocupacions i més, menys por, no? I llavors tenien més empentes. És veritat que l'any 14, la guerra del 14, ho va enfonsar tot això. Mm-hmm. Però bueno, potser són els últims mecenes a l'antiga, no? Aquesta gent també, i bueno, és molt maco, i a més el llibre és meravellós.
S'ha de comprendre també una cosa, que és aquella Barcelona que estava engaviada dintre de les muralles i que des de feia molts decennis que es demanava, i aleshores quan el 54 enderroquen les muralles i el 59 aproven el Pla Cerdà i el 60 es posa la primera pedra a la primera casa al centre de la plaça Catalunya, a casa Manuel Gibert, és clar, hi havia com una mena d'empenta continguda que tot això va començar a esclatar cap amunt, i industrialment anava acompanyat que hi havia solars, i anava acompanyat que aviat apareixerà un estil magnífic, és el modernisme.
Uh-huh. Lola García, sos directora del diari La Vanguardia, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal?
És un luxe tenir en sí. Permanyer anònim... En
sí, nòmia, què vols perquè... que digui?
No dic més que res, perquè si s'espatlla el Google o la Wikipedia, dius, senyor Permanyer, home, sí, aquell edifici situat allà del Sagnier.
És com el CD-ROM del diari.
Exacte. Ara que surten totes les edicions digitalitzades de La Vanguardia i que es poden consultar a través d'internet, dius, home...
No, que això està molt bé, però que és veritat que el llibre és preciós, no? I ara que estem a l'era d'internet i que ja ens va bé i és molt útil i tal, però tenir-ne un llibre així a les mans. I poder fullejar i veure les
fotografies
les
i...
fotos. Mm-hmm. Està molt bé.
Tu trobes que hem canviat molt, que ha canviat molt la societat, evidentment que sí, però què és el que trobaries a faltar més del que retrata el llibre d'en Permanyer?
Abans, quan explicaves el tema de IES i de la burgesia actual o de la classe més o menys poderosa actual, no? Home, ha canviat molt, però jo crec que continua sent molt, molt important, no? O sigui, que encara hi ha aquesta capacitat per mobilitzar-se i reclamar allò que creiem entre tots que s'ha de demanar, no? I en el món actual això és molt important, perquè clar, ara que tenim les crisis aquestes com la de Nissan i empreses que es deslocalitzen i que són multinacionals i tal, tenim aquí també empreses que són familiars o que estan molt arrelades al país, està molt bé, i això s'ha de conservar d'alguna manera, no? Que és no hi ha aquest esplendor, no? D'aquella època, però bueno, jo crec que es conserva bastant.
Però vols dir que es conserva bastant? Gairebé es deuen poder comptar amb les mans dels dits, no?
Home, això no, sí, però no crec que Madrid, per exemple, tingui aquesta burgesia tan...
O que en tot cas devia jugar un paper diferent, no? Perquè a Madrid hi havia la cort, o hi ha la cort, i aquí no hi ha cort.
I es treballava.
Sí, clar.
És molt diferent,
Madrid. És l'època en la que la monarquia comença a repartir títols amb la gent que treballa, cosa que abans no es feia, perquè considerava que no tenien dret a ser. Mm-hmm. Per exemple, el marquès de la Vall Roja és per un que descobreix com tintar les indianes sense que perdin el color, i està molt bé que li digui
de la Vall Roja
el títol aquest, no?
Mm-hmm. Abans quan parlaves de les crítiques que es feien al modernisme i tal, m'he recordat del Barcelona, no? D'aquestes coses que
sí,
de que en un moment donat, doncs,
com es qüestiona l'art, no?
Es veu d'una manera i després amb el pas del temps es veu d'una altra, no?
Bueno, això va ser l'Eugeni d'Ors que va aixecar la bandera i va dir el modernisme és un estil que ve del nord d'Europa, dels països emboirats i fred, que no té res a veure amb nosaltres, ple de cargols i de bunyols i irracional. En canvi, nosaltres volem l'ordre, l'equitat, el blau del Mediterrani, etc. I en nom d'això, doncs, eren partidaris de la destrucció, perquè jo defenso el debat cultural, el que no defenso és la destrucció, i menys amb arquitectura. El Murillo va patir 150 anys de purgatori, no hi havia problema, agafaven els quadros, els guardaven al magatzem i no ja passa res. El Greco va patir, doncs, 200 anys de purgatori.
Home, després amb el Murillo se'n van fer calendaris.
En literatura, si no es venen, els editors deixen d'editar aquells llibres, però després l'Stefan Zweig, jo quan era petit tots els llibres els llegia perquè el meu pare els havia comprat als anys 30. Uh-huh. Ara el Vallcorba redescobreix l'Stefan Zweig i, bueno, està molt bé, sí. No passa res. Ara, és clar, si ensorres el Palau de la Música, Es pot repetir el pavelló Mies van der Rohe, perquè tot és d'una... és pla i senzill.
Petit.
Però, i petit també. Però es fa al Palau de la Música, no pots... I és amb aquest aspecte que jo crec que s'ha d'anar amb una mica de compte.
La Sagrada Família.
Sí, sí.
Veus, és clar, és que vostè té un ull molt clar.
Gràcies per tractar-me de vostè.
Oh. Jo el tractaria de vos, però potser encara és massa jove. Però en tot cas, amb el respecte a la catedral, no sé si és la casa de l'Ardiaca, l'edifici que hi ha al costat, recordo haver-li llegit una crònica que vostè em sembla que criticava
la Barcelona Lletja,
restauració que se n'havia fet,
i
no?
Tant, i tant, sí, sí.
No li agrada allò?
No, perquè no era necessari. I això és el que em dol més, que no era necessari fer allò, era pel lluïment d'un arquitecte. Hi ha moments que sí és necessari, doncs perquè ha caigut o s'ha de restaurar, etc, però allà era innecessari. Aleshores, quan hi ha gent que vol treure pit per dir amb orgull aquí estic jo i no és necessari, és una de les coses que molesta, i sobretot quan suposa la mutilació d'un edifici, no?
De fet, aquesta lluita entre modernistes, noucentistes, no sé si és una constant o és que ha de ser així a les societats.
Evidentment, doncs, sense arribar amb un títol que, semblant però diferent, de més d'un bon amic de tots plegats i sobretot de Lluís Permanyer, que era Huertas Claveria, amb Jaume Fabra, doncs va fer allò de burgès i revolucionari, no? Barcelona, burgès i revolucionària. Ara Lluís Permanyer ens parla només de la burgesia, no de l'altra, però sí que aquesta dicotomia, i no tan sols entre burgesia i treballadors, sinó també dins de les pròpies burgesies i gent, no?, que remen a les cireres, que hi ha gent que pren riscos, aposta, i altra gent que diu que ja n'hi ha prou. A vegades és per temes generacionals, que també, que avui en dia tots ens hem fet una mica més grans, no? La gent vivim molt més i per tant costa, no?, prendre determinats riscos, i altres per raons d'influència externa, perquè en la contextualització aquesta europea és aquí on jo crec que també hem de veure de la mateixa manera de les picabaralles entre les partidàries de Wagner i de Mozart i tot això, tot aquest caliu, no?, aquest brou que es fa.
Hi ha un matís important, que és que els noucentistes quan ataquen els modernistes, saps què és? Estan matant el pare sense que ells ho sàpiguen, i aquesta és una constant a través de la història. El gòtic fa el mateix amb el romànic, i el que em va donar la clau... Aquesta és una conferència que dono jo, i vaig fer una investigació pensant-me que el franquisme tenia alguna cosa a veure, i no té res a veure amb aquesta destrucció del nostre modernisme, fins que vaig veure que era el noucentisme. I per què? Qui em va donar la clau d'això? No me la va donar ni un crític d'art ni un historiador. Saps qui me la va donar? Un novel·lista. Per què? Perquè els novel·listes sovint van al fons de les ànimes i de la psicologia de les persones. Flaubert. Le mauvais goût est le goût de la génération antérieure. És a dir, el mal gust és el gust de la generació perfecta. No? Això funciona
tot
de la història.
Tot,
i és bastant... Sí, i és bastant lògic.
En política, també.
És
absolutament veritat.
I un dia vaig voler conèixer el Francesc Mitjans quan ja tenia 85 anys i vaig estar tota una tarda amb ell. I a l'acabar em va dir, diu, esperi, que li volia explicar una cosa. I em va agafar un projecte del Gatpac, que és la generació anterior, és a dir, és els seus pares, i me la va desmuntar ideològicament de per què estaven equivocats tots els edificis del Gatpac. És el mateix. El que passa és que jo, com a debat cultural, ho respecto, però torno a insistir que en el terreny de l'arquitectura és perillós perquè implica moltes vegades una destrucció que després no hi ets a temps.
Ara sembla, però, que el debat sigui entre la campanya Visca Barcelona i els Odio Barcelona, no? Més sobre el
ara
model de ciutat.
En un moment una mica estrany, no?
Sí,
perquè vam passar aquella etapa de preolímpica, que sí, les places dures, no? Tot el debat aquell, i després vam passar una etapa de, ostres, que bé que estem i que som... I ara no sabem si ens agrada o no ens agrada aquesta Barcelona.
Des de la psicologia col·lectiva també s'hauria d'explicar això.
Però ara hi ha petites injeccions, no sé si per millorar l'autoestima, com el fet de que Barcelona sigui la seu de la Unió pel Mediterrani, no? Ocupant edificis de l'esplendor burgès.
No, si l'autoestima no ens l'han de millorar, si hi ha la gent rondina precisament de les conseqüències de tot això, que és que estem plens de turistes. Però, curiosament, alguns columnistes critiquen això. Però, aleshores, jo amb algun d'aquests estic temptat de dir-li i bé, però tu surts de Barcelona i vas a Florència a emprenyar la gent de Florència, no?
A París.
Hem de ser una mica coherents, no? I això, hi ha un psicòleg americà que estudia molt bé això i diu que al començament hi ha el complex de que no ens estimen, després estan contents de que ens estimin i que ens vinguin a veure, i arriba un moment que després ve una davallada i ara estem en el
estem en aquesta fase.
En aquesta fase. Diu que això està perfectament estudiat a moltes ciutats.
La següent fase quina és?
No, aquesta no l'explica.
De totes maneres, la ciutat jo crec que està passant un moment que s'està buscant una mica, no? Jo crec, sí. Jo crec que estem amb... ha passat algo i jo crec que ens estem buscant i que necessitem... s'ha acabat, ens hem adonat que s'ha acabat les efemèrides.
No, és lògic, però per una raó. No, aquesta era una ciutat que fort, era una ciutat que no estava acabada.
Exacte, sí.
I ara està acabada, el que hem de demanar és que funcioni.
Exacte.
I no funciona, per què? Perquè volen el pobre Clos tenir el complex de Maragall i estava interessat en el fòrum. Això no pot ser.
I ara hem passat, com deies abans, a la fase contrària.
Sí, ara,
o sigui, ara no es pot fer cap obra que sigui una mica que surti del més comú, perquè clar, si no és que tenim el complex d'abans.
Però ara hi ha com un cert canvi. Si t'agafes el diari avui, el carrer Patritxol, es veu que...
No, però això ja passava fa 3 o 4 anys.
Sí,
passava Ferran darrere, això s'ha anat bellugant, com sempre.
Home, i suposo que recordeu la Rambla Catalunya, que era un trotuar formidable.
Acabava la zona principal.
Uns de travestis, de tot, sí, sí.
Vol dir que no és nou.
No.
És un desplaçament del barri xinès.
El que passa que no sigui nou o sigui nou no vol dir que estigui bé, això és una altra història.
No, nou no és...
Home, és impactant no és al costat d'allò de les frases de l'auca de...
Sí, del senyor Esteve, sí.
Abans tenies tres travestis al costat de Mauri, vull dir que...
O de si vas a la... Dius, clar, aquí he fet una xocolata de les granges i... Sí, exacte. Potser per això han buscat aquesta ubicació.
No, ho fan quan tanquen els comerç, les botelles.
És un detall.
És un detall.
Pots sucar el melindro dins o fora?
No, però tenim una ciutat una mica més, més complicada, perquè, clar, hi ha fenòmens complicats de portar, no? Perquè fem això del bicing, ja ens agrada, però després no funciona, hi ha problemes de... passa el mateix amb els turistes, no? Que si volem turistes fem campanyes, després no ens agrada, o sigui, estem una mica...
Però s'explica poc, el 14% d'ingressos de la ciutat ve del turisme, crec que això, en comptes de fer aquestes campanyes de visc a Barcelona, el que l'haurien d'explicar és el 14%, i si molta gent no s'ho passa malament en aquests moments, en aquests dies, és gràcies a això,
gràcies,
o sigui que també hem de ser una mica dulç.
Però voleu dir que lo de la bicicleta... Quallarà aquí.
Home, oh, ja.
Va tenir una molt bona arrencada.
No, Quallar sí, però vull dir...
El que passa és que,
s'integrarà això? Podem... Sembla que és una mica com la democràcia d'Afganistan, no? Que és com...
No.
Culturalment no.
Home, no.
No sé.
Que passa és que
jo
no
tinc el carnet del bicing, eh?
No,
passa que ara no sé què m'han dit, vaig anar a provar-ho i diu, no, has de renovar, no sé què.
El que hem de fer és no anar per les voreres.
Ah, exacte.
No anar per les voreres.
Segons com per les voreres.
Home,
perquè és difícil ser vianant aquí, eh?
Molt difícil.
I més per la Diagonal, eh?
I tornar a veure el tramvia per la Diagonal, això s'ho acaba d'imaginar, veure el travessat...
O no l'havíem vist mai per la Diagonal. Tu t'imagines el tramvia als Camps Elisis o a la Castellana? Això és culpa de que a la ciutat no es governa. I saps per què volen fer... Mira, quan manava Convergència a la Generalitat i els transports depenien de Madrid, la Generalitat deia volem metro. Quan la Generalitat li van transferir de Convergència, li van transferir els transports, va dir volem tramvia perquè paguen menys. Aleshores, ara l'Ajuntament per què accepta fer el tramvia per aquí? Per una raó, perquè se'n dona compte que està tan degradada la Diagonal que ha de fer l'obra. Doncs aleshores, posant el tramvia, la Generalitat li paga la meitat de la factura, que és la segona factura més alta de totes les obres de la ciutat, perquè la primera és el túnel de l'AVE. Tot això s'ha d'explicar perquè la gent no entengui. I una altra cosa, posant el tramvia, però ningú sap el que pot passar a la ciutat. Perquè tots aquests savis que estudien això viuen tancats en els despatxos, no fan ciutat. La prova és que vam agafar 4 enginyers i vam parlar amb ells per veure com veien aquesta transformació, i un d'ells va dir: l'espai públic en la Diagonal en aquest moment està repartit de la següent manera: 34% per vianants, 11% per transport públic i 4% per bicicletes, mentida. Quin error va cometre aquest enginyer? Va agafar la secció, des del seu despatx, la secció de la Diagonal, i va veure que l'espai dibuixat en la secció multiplicat per X quilòmetres correspon al 34%. I jo li haig de preguntar a aquest senyor, surti al carrer i miris què ocupen les motos ben aparcades, perquè les mal aparcades ocupen més.
Fem una petita pausa publicitària, de seguida reprenem la conversa, la tertúlia, l'oracle d'avui amb Lluís Permanyer. Per cert, Borja, què t'ha semblat la distribució d'estrelles Michelin? Bueno, en Borja i tots plegats, Lola,
una mica curta, Andreu. Una mica curta, no? Sí, una mica curta, però per altra banda no entenc lo del celler de Can Roca, trobo que és una gran, gran injustícia.
Que no tingui la tercera?
Que no tingui la tercera.
Que de fet ja la té. Tot i que no, no vingui la guia... No,
moralment.
Exacte. Sí, moralment la té, evidentment. Jo crec que és un dels millors restaurants, si no el millor restaurant de Catalunya i un dels millors d'Europa. Però, bueno, però a lo millor això que hagi sigut una mica curta no ens va tan malament.
Per què? Perquè
s'espavilaran. Jo crec que ha hagut... Bueno, ells estan amb aquesta mena de tirania de la guia Michelin, que és una mena de...
Però això no s'acabarà una mica...
El dia que Ferran Adrià digui no vull les tres estrelles, que ho podria fer demà, perquè no li passaria absolutament res. Però el dia que Ferran Adrià digui no vull les tres estrelles...
Només tenies aquesta referència, però avui en dia...
Sí, go millor també era l'altra, però...
Pots informar-te de moltes maneres, no?, de quins són els restaurants.
És una guia que no existeix a internet, per exemple. Tu no pots consultar la guia Michelin a internet.
En canvi, pots fer rutes.
Rutes sí, però la guia Michelin no la pots consultar.
Un restaurant d'aquella època que menjador...
La Maison Doré.
La Maison Doré.
La Maison Doré, que és la que va generar dues anècdotes que a mi m'agrada molt explicar. Una, ho dic perquè potser la segona o la tercera porta giratòria va ser la de l'Avantguàrdia, la de Pelai. I aleshores va posar la primera porta giratòria de Barcelona i com que a sota hi havia la moladora de cafè van dir, ah, això és que volen utilitzar-la a base que els ciutadans treballin de franc.
Sempre estan buscant allò.
I l'altra que m'agrada molt perquè era un establiment que era un must i cada vegada que venia el rei anaven allà, doncs va introduir el costum de prendre el te a Barcelona que no es prenien aquí. Aleshores, amb uns vidres van gravar a l'àcid Five O'Clock Tea a les 7 de les 7 de la tarda.
Bé, són 3:45 de la tarda, ara tornem.
Torna a Barcelona el Festival Internacional de Música Inclassificable Nonològic.
Amb el gran Fèlix Cubin, en Harry Merry, Paul Paul, Benet Ben i molts més.
Nonològic, el 20 de novembre al Convent de Sant Agustí i el 21 i 22 a l'Apolo 2.
La millor música nonològica, www.nonologic.com.
Repetim, www.nonologic.com.
La teva bugada necessita una rentadora nova? Doncs, si vols, la tens amb el 100% finançament del Corte Inglés. Per 30 euros al mes, en 12 quotes, sense interessos i sense despeses, tens una rentadora Whirlpool AW8009 de 360 euros. Fins al 7 de desembre, amb el 100% finançament del Corte Inglés. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, RB2087/08.
T'ofega la crisi? Ara, Caixa Catalunya t'ajuda a respirar. Per això hem creat el PAC Anticrisi.
Dipòsit amb interès anticipat, ajust de la hipoteca, avançament de la nòmina, cobertura d'atur, fons amb rendibilitat garantida, targetes que tornen diners.
PAC Anticrisi de Caixa Catalunya. Vine i respira.
Arriba la 15a edició del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa. Una nova oportunitat de veure films personals, innovadors, compromesos i arriscats. Pel·lícules sorprenents que ens sacsegen i ens commouen. Del 14 al 22 de novembre trobareu tota la informació al web www.alternativa.cccb.org.
Vine a Carrefour i estalvia amb nosaltres, perquè fins dissabte tens la safata d'un quilo de llom per tan sols 5,90 € al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Tan sols 5,90 €. Amb Carrefour és possible.
25 de març de 1522. Un cavaller arriba a Manresa.
Qui és? Què té Manresa que el sedueix?
Si ho voleu descobrir, veniu a l'itinerari guiat per la Manresa Ignasiana els diumenges a 12:45 del migdia.
Informació i reserves a l'oficina de turisme de Manresa, 93 878 40 90, i a manresaturisme.cat. Ho podeu combinar amb una visita al museu a l'aire lliure del monestir de Montserrat, prèvia reserva.
El disc de la Marató de TV3. Grans cançons versionades per grans artistes.
El disc de la Marató de TV3, un disc en benefici de la investigació sobre les malalties mentals greus.
A la venda només el diumenge 7 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periòdico de Catalunya, El Punt Diari, El Diari de Tarragona, El Diari de Girona, El Segre, La Mañana, El Regió 7, Mundo Deportivo i El Diari Esport.
El disc de la Marató de TV3 amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Prodega Vitalitat. Estalvia en la compra diària. En l'aniversari d'Hipercor ara tens un 20% d'estalvi en tots els olis. Però recorda-te'n, només fins al dia 23. Amb l'aniversari d'Hipercor, Prodega Estalvi. El teu hipermercat et fa feliç?
M'encanta anar a la meva i em diuen que així no trobaré mai nòvio. Si és així, m'estimo més quedar-me sola tota la vida.
Ja sabies que era masclista de merda.
Ja, però jo no imaginava que podria fer una cosa així amb una tia. És que no en raona.
Llevar-se cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. En comptes d'atacar, s'ha d'enraona.
Talla amb els mals rotllos. Raona. Enraona. Generalitat de Catalunya. Som-hi.
Ara amb La Vanguardia aconsegueix una televisió de 22 polzades. Ara amb La Vanguardia aconsegueix un DVD. Ara amb La Vanguardia aconsegueix una TDT. Ara pots tenir 3 en un. Una tele de 22 polzades amb DVD i TDT incorporats. Ideal per a qualsevol lloc de la casa. Diumenge 23, la cartilla amb La Vanguardia.
Schlecker!
Schlecker. Preus impressionants.
Schlecker!
Necessiteu un ADD de franc comprant una crema cosmètica Nivea Visage. Descompte d'un euro incorporat comprant Colgate Duplo. Estalvia un euro comprant Dry Nights de 13 o 16 unitats.
Schlecker!
Abaixem els preus de més de 250 articles pels cabells.
Schlecker!
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
6 minuts i seran 3 quarts de 4 de la tarda d'aquest divendres 21 de novembre del 2008. Missatge que felicita el senyor Permanyer per ser entre nosaltres, un missatge de mòbil. Quin goig, senyor Permanyer, escoltar-lo. Avui ens han dit, ens explica aquest oient a l'empresa, que perilla la nostra feina, però m'anima molt de sentir-lo. És a dir, que gràcies també, senyor Permanyer. Per cert, ja que vostè és tan expert en Barcelona, l'esplendor de la Barcelona burgesa és l'excusa que hem hagut de buscar. Dic, faci aquest llibre, que així el convidarem. En banc editorial.
Per fi expliques la història.
Exacte.
I ara, hora.
La revista Time Out Barcelona acaba de triar La plaça del Diamant. Hem fet un concurs a aquesta revista. La plaça del Diamant com a millor novel·la de Barcelona. Ha estat la més votada, seguit per L'ombra del vent, La ciutat dels prodigis, L'església del mar i Últimes tardes con Teresa.
No, i Vida privada on la deixem?
No, no, el Segarra no triomfa aquí.
No estic gaire d'acord, però vaja, tot és...
Vostè hi posaria més Vida privada.
Sí, sí, sí.
Perquè, a més, coincideix molt, aquells bordells, que també són del seu llibre.
Sí, sí, d'aquesta època, però no per això. Sinó...
Aquelles sedes. Tu, Borja?
No, escolta, només han fet literatura indígena o estrangera, també?
No, em sembla que només indígena.
Ah, però si no, falta indígena. La marge de l'André Pierre de Mondiarc, entre altres.
La marge.
I el jornal d'en Voler de Gené.
Sí. Bueno, sí, però parla molt poc de Barcelona.
Bueno, parla.
Molt poquet.
Tu subscriuries La plaça del Diamant?
No, jo La plaça del Diamant no crec que sigui la millor novel·la sobre Barcelona, perquè parla d'un trosset de Barcelona molt petit.
Bueno, Sergi Pàmies és la gran novel·la sobre Barcelona. Té un llibre que es diu així, no?
Tot i La plaça del Diamant ser una gran novel·la, però no crec que sigui una gran novel·la sobre Barcelona.
En fi, deixem-ho aquí. Saludem la Sílvia Creus, que amb Sergi Cotillas i Judit Sala són els pilars de l'Oracle. Anem a la xarxa. Interessem-nos pel que ha passat al cementiri de Montjuïc, que ens servia també per parlar i de tocar un dels aspectes que també recull el llibre, i el que ha mogut també Esquerra Republicana sobre la llei de memòria històrica.
Ho diu directe.cat. Esquerra Republicana de Catalunya defensarà dimarts al Congrés un projecte de modificació de la llei de la memòria històrica que troba insuficient
suficient. Segons Joan Tardà, es tracta del primer assalt contra el redactat actual que no anula judicis franquistes com a de Companys i exclou de les ajudes els membres d'organitzacions com els Maqui. Tardà presentava la iniciativa acompanyat de representants de les entitats memorialístiques que asseguren que, tot i que Garzón ha fet marxa enrere, ja s'ha guanyat la batalla ideològica. Esquerra està disposada a situar les qüestions que planteja als tribunals europeus. També Izquierda Unida anuncia que presentarà una bateria d'iniciatives perquè es declarin imprescriptibles els crims contra la humanitat i es creï una Fiscalia Especial de la Memòria Històrica que impulsi la identificació i exhumació de les fosses i l'anul·lació dels judicis franquistes. Directe.cat també denuncia l'atac al monòlit a Companys, al fossar de Santa Eulàlia i al castell de Montjuïc, que ahir apareixia brut de pintura vermella coincidint amb el Vinena.
Sobre això, Andreu?
A veure, jo crec que hi ha massa esperit guerra civilista en la política i en la societat actual. És a dir, això demostra, doncs, que la guerra civil no és una cosa del passat, sinó una cosa del present, dissortadament, i que aquí hauríem de trobar, no per la via penal ni judicial, sinó per la via política i cívica, a resoldre aquests temes. I segurament, doncs, l'administració ha de fer molt més, sobretot allò que fa referència amb el tema, doncs, de les fosses i trobar, doncs, aquells cadàvers o donar-los una sepultura, perquè aquí hi ha molta gent enterrada però poc sepultats i, per tant, doncs, se'ls ha de sepultar bé a la gent. I després de que, òbviament, doncs, tothom tenia empatia pel dolor de l'altre i evitar, doncs, aquestes coses que, a part de ser lletges, fereixen molts sentiments íntims, que és la destrucció, doncs, de la destrucció o l'insult a les tombes, doncs, d'una cosa que més s'agrada, que són els morts, no? Uh-huh. En paral·lel tenim, doncs, a Jerusalem, si no recordo malament, doncs, també està passant el mateix, és a dir, uns colons jueus que han fet el mateix amb unes tombes, doncs, àrabs, no? És a dir, és una cosa que jo crec que faríem bé, doncs, de deixar-ho fora, doncs, les vies aquestes penals i a veure si som capaços, cadascú assumint les seves responsabilitats, de que això de debò sigui passat i no pas present.
No, plenament d'acord. Jo me n'alegro que això surti del jutjat i que passi una altra vegada a la política, per molt que hàgim d'escoltar de tot, no? en un nivell polític, però que ens prenem el temps que sigui necessari, encara que hi ha gent, doncs, que ja ens apura el temps i que és normal i que tenen els seus sentiments i que... però crec que s'ha de fer bé i s'ha de fer un reconeixement ampli i que no podem fer-ho ni d'un dia per l'altre ni per la via judicial, per descomptat.
Mm-hmm. No, és un procés que l'hem d'acabar perquè si no això no serà mai possible. Jo crec que s'ha aturat durant molts anys per la transició, llavors no calia, i segurament, però jo crec que està molt bé també que surti del procés judicial, perquè jo crec que la iniciativa de Garzón, tot i jo no estava en contra, però crec que no anava enlloc. Jo crec que és una cosa que s'ha de fer molt més.
I si s'ha de parlar de la llei d'amnistia, per exemple, doncs parlem-ne. Sí, si s'ha de derogar, no s'ha de... O sigui, que és una de les qüestions que el jutge Garzón criticava en el seu auto.
I aquestes pintades...
Això és una barbaritat. Esperar.
Bueno, era d'esperar?
Sí.
Per què? Perquè la pintera...
Primària... i cada vegada es passa en alguns llocs d'Europa, França, sovint. Uh-huh. Bueno, a Montelimar van, no sé, fa 10 anys, una cosa així, van obrir no sé quantes tombes i van pintar sobres, i vull dir...
El llibre, dèiem, retrata vostè també, o recull la part del cementiri, on era també on es feien demostracions, diguem, ja en la fase de la mort, amb els panteons i les tombes, la burgesia, les diferents famílies exhibien el seu poder, fins i tot artístic, sí, amb escultures.
És una època en la que en el cementiri es manifesta el poder aquest burgès. Abans, en els cementiris parroquials, que encara subsisteixen, per exemple, a Londres encara s'enterra gent, a Hampstead, per exemple, els pobres i els rics s'enterraven igual. A terra, una làpida i una creu més o menys senzilla. Aleshores, quan es va fer el cementiri general, que és un tema de la il·lustració, es creen les classes nínxol, tomba i mausoleu, i això es perfecciona al Liceu, on el Liceu era més perfecte,
el Liceu eren vius, no?
Era més perfecte que el Teatre Principal. Uh-huh. Hi ha molta més graduació també perquè hi ha més pisos. No és el mateix estar en una llotja del primer pis que estar en una llotja del tercer pis, que està al Galliner. Per això del Galliner van tirar els dos Orsinis. Uh-huh. Per què? Perquè aquell anarquista no hagués pogut entrar en un primer pis vestit com anava, amb una brusa, perquè li haguessin dit: tu què fas aquí? Eh?
O sigui, estava molt ben... I per tant, molts d'aquests burgesos que s'encarregaven la gran casa, també li encarregaven amb algun d'aquests grans arquitectes la casa de l'ànima. La casa de l'ànima.
I també deu això que, vaja, l'avantguàrdia, Lola, les esqueles de l'avantguàrdia eren, vaja, el pare s'havia mort a pàgina sencera a l'avantguàrdia.
Sí, era una escena molt important. Sí, sí.
A pàgina sencera. Per cert, que vostè ha comentat el llibre que la gent enraonava durant les funcions.
Sí, bueno, a Itàlia també. El Toscanini va ser el primer que va aconseguir que en l'òpera es callés i s'apaguessin els llums. La tradició de les llums venia de que abans que no hi havia llum elèctrica, esclar, aquests llums de gas era molt complicat encendre i no encendre, però seguien raonant.
Llavors, doncs, hi havia l'espectacle d'òpera a l'escenari i la gent la feien petar.
Era allò que comentaven, que la Carida era molt millor que la nostra, és més guapa que la d'aquesta.
I hi ha un moment que es diu, bueno, hem vingut a veure l'espectacle.
No te'n recordes la primera escena de Senso?
Sí,
que estan tots els militars a baix parlant i una senyora que està cantant a l'escenari. Pues això era així. És més, abans, els primers actes de les obres de teatre del segle d'or i de moltes obres de Shakespeare, si t'hi fixes, els 50 primers versos no diuen absolutament res.
No ha arribat la gent, no ha arribat encara.
Estava parlant.
I el ballet es posava el tercer acte, no? Eh? I hi ha una anècdota que m'agrada molt del teatre principal, que és que estaven fent una representació i de cop i volta tothom esperava, la gent es girava de cara a la porta, els actors s'agenollaven, saps per què? Perquè passava el viàtic per la Rambla. Fantàstic, això.
Això no ho sabia.
Algú els havia avisat.
Sí, esclar.
Sí, vinga, una campaneta i... Des de València, en Carles Gàmez. Felicitats, senyor Permanyer. Des de València, m'agradaria, si és possible, que comentara la desaparició de totes aquelles cafeteries, els snack bars, estètica, anys 50-60, que pràcticament han desaparegut a Barcelona, a València. No creu que haurien d'intentar conservar-se com a models d'una estètica d'una època, d'un temps, com a espais de la nostra memòria sentimental?
I tant. Això és un empobriment i una pèrdua de personalitat, perquè aleshores ara ens han clavat aquí uns bars que els trobes a tot arreu. En canvi, a l'esclat del modernisme que hi havia aquí, amb cafès, bars i restaurants, era extraordinària.
La burgesia valenciana, no sé si va tenir també...
Segur que tant, també. Sí. El que passa és que aquí era un altre tipus de burgesia, molt lligada al món industrial,
allà era més rural,
la cultura, allà era més rural, sí. Un altre estil, però vaja, cada terra fa sa guerra.
Aquest senyor es referia més aviat a les cafeteries dels anys 50-60,
sí,
no?
O sigui, tipus...
Valmoral.
Oro del Rin...
Valmoral.
Sí. A l'hora del Rin encara era un lloc important. El Ramon Gómez de la Serna, una vegada que va venir a Barcelona, va avisar que vindria i li van muntar un sopar d'estil pombo en l'hora del Rin, allà reunit amb tota una colla. O sigui que aquestes coses eren molt importants, perquè a més hi havia el món de les tertúlies, que també és una altra qüestió que ha desaparegut i que això feia que la cultura fes xup-xup.
Madrid encara queda una mica, això, el món del cafè a Madrid és molt més...
Ha sabut preservar més la...
Bueno, i no diguem Viena,
Sí, esclar. Perquè tenen la tarta Sacher, i tantes tartes, i la Imperial...
Aquesta és d'un hotel, però a Viena encara, quan hi vas, encara et diuen, anem al cafè on anava Thomas Bernhard, o fulano, o mengano, o Freud...
Què queda aquí?
Els Quatre Gats. I el cafè de l'òpera,
ja,
molt poca cosa.
El cafè
cosa.
De l'òpera ja no es pot anar.
Queda aquests dos llocs.
No, perquè està ple de turistes, també.
Sí, però els Quatre Gats també.
Sí, els Quatre Gats també.
Sílvia, parlem d'estudiants?
Parlem d'estudiants, anem a la malla, que diu que els estudiants reunits en assemblea a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona han decidit aquest matí continuar amb la tancada indefinida. Centenars d'estudiants han passat la nit a diverses facultats de la Universitat de Barcelona i l'Autònoma en protesta per l'Espai Europeu d'Educació Superior, anomenat Pla de Bolonya. Els estudiants reclamen un diàleg amb la societat civil i un referèndum vinculant entre els estudiants abans de tirar endavant el procés. Tot i les protestes, les classes continuen a la Universitat de Barcelona i a l'Autònoma, i a la Universitat Pompeu Fabra no s'han produït tancades i la jornada es desenvolupa amb normalitat. Centenars de manifestants van penetrar a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona després de participar en una manifestació que va acabar amb tres càrregues policials perquè alguns estudiants volien baixar per les Rambles, un itinerari que no estava previst. En els incidents van resultar contusionats diversos estudiants i 5 Mossos d'Esquadra. Un estudiant va ser detingut per desordre públic i més tard va quedar en llibertat amb càrregs.
Hem de dir que el rector de la Universitat de Barcelona permetrà als 200 estudiants que s'han tancat a l'edifici que s'hi quedin tot el cap de setmana. Tot i això, se'ls exigeix que dilluns comenci un procés de diàleg. A l'Autònoma, els estudiants estan tancats a la Facultat de Polítiques. L'Andreu Maia, jo no sé si vens de la universitat avui o...
Home, clar, és a dir, però primer, el rector de la Universitat de Barcelona està en funcions. Tot just el dijous que ve ha de prendre posició el nou rector. Un nou rector que guanya, bàsicament, per entendre-ho, pels estudiants. Uh-huh. És a dir, el rector en funcions ara guanya pel professorat, tant docent, tant funcionari com de funcionari. Són els estudiants que hi han donat el rectorat, doncs, el nou rector, no? El senyor Ramírez. Per tant, és clar, la Universitat de Barcelona estem en una situació molt complicada ara per gestionar una cosa que afecta a tothom, però que a nosaltres ens afecta de manera concreta, perquè som una universitat amb un grau d'envelliment del professorat molt gran. Heu de pensar que la meitat del professorat...
Però ja et veig jove,
Sí, perquè jo soc dels babies, dels funcionaris, sí, i ho dic, sí, però la meitat del professorat funcionari, comptes que la gent no ho sap això, però gairebé la meitat del professorat de la Universitat de Barcelona, com la dels altres, és temporal, no? Uh-huh. És a dir, no són funcionaris, no? I d'aquest funcionari la meitat té més de 60 anys. Yeah. És a dir, que aquest és un element que, a part que això tenir repercussions en el capítol 2, en els costos, doncs, universitaris, té repercussions per això, perquè doncs el que s'està implementant ara doncs és una altra manera d'entendre la universitat que no té res que veure amb el que hem fet. No?
Fins a quin punt es pot aturar aquest procés?
No, si no dic que no s'atura. Jo estic dient que el problema de les reformes, a part de que no es pot fer mai reformes a cost zero, econòmicament, no tenim, ja dic, el professorat segurament la capacitat doncs, per poder doncs, reformar-se. És a dir, perquè doncs, anem amb una situació de tutorització, és a dir, que en comptes, això és com els restaurants, en comptes d'anar al menú vas a la carta, i ara els estudiants teòricament aniran doncs, a la carta. Això vol dir moltes més hores de dedicació del professorat a nivell de tutorització. Això vol dir que en comptes de tenir classes de 80-100 alumnes haurien de ser 25
això
alumnes.
Teoria, això en teoria us hauria de preocupar a vosaltres, però no tant als alumnes, o sigui, no entenc bé...
No, home, perquè els alumnes ho veuen, a veure, els alumnes, això és com tot. Ells estan malament, però no saben verbalitzar què els hi passa. En comptes de dir no a Bologna, si diguessin una cosa tan senzilla que és volem classes de 25 alumnes, yeah. Això és el que haurien de dir, per explicar-li a la societat. I, escolti, si nosaltres no ens neguem a la homogeneïtzació amb els estudis d'altres llocs, perquè, a més, això sí, és evident i és necessari, i no pots dir, perquè amb el que es diu de que un polonès té tot el dret de venir aquí a fer un postgrau i, per tant, tu ja li has d'acceptar els seus graus. Nosaltres hem comès un error, que és el 4+1 i no el 3+2, és a dir, que el grau tingui 4 anys de durada i no pas 3 com la majoria doncs, de països europeus, perquè vol dir que nosaltres li estem, per exemple, penalitzant un any els nostres estudiants, que vindrà un estudiant francès o alemany i en 3 anys podrà passar el postgrau quan els nostres estudiants hauran de fer un any més de grau. I carrers que ara es feien en 3 anys, com infermeria i d'altres, doncs hauran de fer un any més. És a dir, que estem bojos. Per això ho decideix l'Estat, que és qui no té competència sobre universitats, perquè això ha passat a les comunitats autònomes, és que és el món al revés. Per tant, els estudiants veuen que aquí hi ha problemes, però tenen serioses dificultats, com sempre, de verbalitzar. De la mateixa manera que fa 150 anys, el moviment obrer sabia que estava explotat, però no sabia què demanar en els convenis. El carajillo, no sabien què demanar, no? És a dir, clar, és que... I als estudiants els hi passa això, és a dir, veuen de que doncs, no pot ser doncs, aquest tipus d'implementació doncs, de reformes sense recursos i amb una situació doncs, de que ens hem equivocat, és a dir, doncs, d'implementar graus de 4 anys i a més doncs, de que no tenim un professorat, diguem-ho clar, doncs, de que estigui per la labor. Així de clar.
Acabem amb l'assemblea d'iniciativa que comença avui, vaja, que ha començat.
VilaWeb diu que iniciativa comença avui la 9a Assemblea Nacional a Sabadell. A banda de discutir el projecte de rellençar el partit, es definirà el perfil de la formació dins el govern, i més que no ha sabut explicar bé el paper que hi fa. També s'abordarà la renovació de la direcció. El secretari general Jordi Guillot va dir ahir a l'Oracle que deixava el càrrec, ja que cal relleu generacional. Joan Saura, reelegit la setmana passada president d'iniciativa, va dir que renovaria la direcció i donaria més pes a Joan Herrera, Jaume Bosch, Dolors Camats i Laia Ortiz. Manifest de maig, l'únic corrent crític que va demanar el vot en blanc a les primàries, retreu que iniciativa s'hagi aïllat del seu entorn més pròxim. A banda, hi ha militants que, tot i no formar part de cap corrent intern, han promogut manifestos crítics com Iniciativa que es noti, impulsat per l'exconseller Milà, i Manifest per unes polítiques sobiranistes, promogut pels fundadors Jordi Altarriba i Josep Maria López Llaví, i subscrit per l'eurodiputat Raül Romeva.
No sé com veieu aquesta assemblea, Lola.
Crec que serà una assemblea bastant tranquil·la.
És entre modernistes i noucentistes.
Home, el canvi generacional és bastant important, perquè clar, el Joan Saura que encara que no ho deixa, té 58 anys.
Ho haurà deixat d'aquí 4 anys, no?
I clar, d'aquí 4 anys doncs, tindrà 62 i el Joan Herrera, que serà el nou secretari general, té 37, em sembla.
Ja ho veus tan clar que serà Joan, sí, el secretari Joan Herrera?
Sí. Vaja, seria la sorpresa de l'assemblea, no?
Sí, perquè tu creus que la gent de l'Ajuntament no tenen prou pes o... els que estan en aquest moment
no
volia dir el secretari general, dic, si no hi ha, vaja, que Joan Herrera ja serà el successor d'aquí 4 anys de Joan Saura.
Jo crec que sí. Home, d'aquí 4 anys poden passar moltes coses. Has de tenir en compte que d'aquí 4 anys potser, Convergència acaba pactant amb Esquerra Republicana, no hi ha tripartit i a Espanya el Zapatero necessita Izquierda Unida. Posem per cas, no? O sigui, els escenaris poden canviar moltíssim. I suposo que el Joan Herrera, com a nou secretari general, voldrà estar allà on hi ha més capacitat d'actuació i més poder, al cap i a la fi, no? Però vaja, si tot continua com ara, jo crec que sí que serà el candidat. Tindria la seva lògica, no?
Jugant amb el títol del llibre de Lluís Permanyer, molta gent d'Iniciativa no ho sap, però Iniciativa viu el seu esplendor.
No? Ara mateix?
Sí, és clar.
Està el govern, és el govern de
Catalunya. És a dir, el govern de la ciutat està durant molts anys, però està el govern de la Generalitat, i encara que hi hagin problemes i que és difícil i potser es va equivocar el Joan Saura d'assumir la cartera d'Interior ell personalment i no pas alguna altra persona del seu partit, etc. Tot això és que és discutible, però Iniciativa, doncs clar, perquè doncs, en política, si pots governar, ho has de fer, perquè és des del govern que pots intentar transformar o incidir doncs, en allò que els interessa als ciutadans, no? Per tant, jo crec que Iniciativa, doncs, tant de bo per mi, doncs, duri molts anys, però igual d'aquí 3 o 4 anys, per el que deia ara la Dolors, estem en una altra situació i per tant doncs, haurem de recórrer el títol aquest doncs, de veure aquests anys, de que molta gent ho veu com, no? És a dir, com l'esplendor doncs, d'Iniciativa.
Bueno, també hi ha algun vincle, se m'acut, en els orígens d'Iniciativa, alguna família que també, no sé, el secretari de Cambó?
Senyor Ribó. Els secretaris, també hi havia el Narcís de Carreres, etc.
Però després, doncs...
Xavier Ribó, diem.
El seu fill va anar a parar a Iniciativa, vaja. És un dels seus mandataris. Ho haurem d'anar deixant aquí... els fons fotogràfics, senyor Permanyer, del seu llibre, és de famílies que li han deixat?
Una part, sí. Hi ha alguns arxius familiars que han permès de deixar material, però n'hi ha altres que doncs, són de les entitats on va la gent a demanar aquest tipus de material gràfic.
Hi ha alguna que diguis, sobretot aquesta, al marge de la portada?
La de la portada m'agrada molt. És la Isabel Llorac, la protagonista amb clau de Vida privada del Segarra.
Esclar.
Senyora soltera, que vivia en una casa del Puig i Cadafalch, al carrer Montaner, que tenia un saló literari quan venia, per exemple, l'Isadora Duncan o el Carlos Gardel, doncs la convidaven a sopar a casa seva. I baixant d'aquest cotxe, que és una escultura que comprens que els futuristes diguessin que els agradava més aquest tipus d'estètica que la Victòria de Samotràcia, i el que l'ajuda a baixar del cotxe és el vescomte de Belllloc. Ho tenim tot en una foto,
tot en una fotografia,
no? I fan goig, no? El cotxe, el vestit. Avui dia els cotxes no fan goig perquè tots s'assemblen, no? Aquí hi havia una personalitat i un disseny i una marca de la casa.
La veritat és que l'abric ara...
I això és l'hipòdrom.
El podies portar sense... Hi ha coses que no... que retornen.
Que retornen. Bueno, és que la moda sempre retorna. Com deia el Dalí, el més vell és la moda. Perquè si de passa de moda i al cap d'uns quants decennis ho tornen a recuperar si tenia un mínim d'interès.
La meva àvia no llançava mai res, per això deia, això tornarà.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies. Nosaltres tornarem dilluns. Moltes gràcies, senyor Permanyer. Gràcies a tots plegats. Bon cap de setmana.